Doncs des del Centre de Reeducació de Vic, al carrer Pau Barraveig, número 16, saludem de nou, una setmana més, en Roman Pérez. Roman, bon dia.
Hola, bon dia.
I recuperem aquest concepte, un concepte que a primera vista pot semblar complex, com a mínim de pronunciar, però que reflecteix algun dels problemes que es troben els pares d'avui, la hiperpaternitat.
Sí, això és una manera que han nombrat, jo, no és un concepte que jo utilitzi habitualment, però és descriptiu. No? Descriveix força bé, una descripció força precisa, diríem, d'algunes de les característiques de la família actual, però també de la infància actual.
No? Hem canviat, ara just abans de començar, t'ho comentava, hem curiosament, en pocs anys, canviat de manera gairebé radical els rols d'uns i altres respecte dels rols històrics que com a societat han tingut pares i fills.
Sí, però és que la societat també ha canviat. Ha canviat la societat i efectivament ja ha canviat d'una forma que ha instaurat una nova normalitat.
D'acord.
De vegades escoltes a mestres o a pares i dius, però és que això no és normal. Ara sí. Abans no ho era. I ara la normalitat ha variat. Però no és tan difícil de comprendre. A veure, en el sentit de que si podem reconèixer que la societat ha canviat, que diríem que el context social i cultural és un altre, que estem en una època, diríem, on entre d'altres coses és l'època d'internet i dels dispositius electrònics. I això ha provocat modificacions en els vincles i en les funcions. Els primers que noten o sobre el qual fa efecte aquestes noves constel·lacions o característiques o de l'època és en els infants.
Perquè són els més moldejables de tots.
I perquè 5 anys en la vida d'un infant, pues, no sé, un 0 a 5, pues, no és el mateix que en un adult, no? Que li marca però d'una altra manera. A part de la qüestió és que això produeix un gran desconcert en els pares. Els pares es senten molt desconcertats davant d'algunes coses. També, per exemple, la pregunta per la funció, és a dir, si sóc un bon pare, o si ho faig bé com a pare o com a mare, abans no estava, o sigui, senzillament s'era, i un pare podia dir, jo crec que sóc un bon pare, i punto. No havia tot una interrogació. Ara hi ha molta més difusió de moltes més coses, s'han instaurat en la cultura molts més coneixements, se sap més coses, es parla molt més, o sigui, s'han aflorat moltes més coses. I el que significa un fill per als pares ara no és el que significava fa 30 anys o abans.
D'aquesta manera ens trobem, això, el que comentaves la setmana passada, amb fills gairebé entronitzats, amb pares desorientats a l'hora de gestionar aquest rol, diguem, diferent dels fills respecte del que ells van tenir com a fills, probablement.
Sí, sí. A veure, sempre hi ha una diferència generacional que tots els pares han notat respecte a la seva infància.
Però probablement mai tan marcada com la d'ara?
Et diria, si parles amb un senyor gran, et diria sí. Sí, però crec que no, que ara és molt més marcat, és molt, perquè justament estem en un medi diferent.
D'acord.
Estem en un medi diferent i això ha marcat moltes coses. No sé, per exemple, la qüestió del tempo, no? Ara la immediatesa està, direm, la tecnologia permet una immediatesa. Si tu abans enviaves una carta, no? O sigui, l'enviaves, l'altre la rebia, al cap de, no? El temps que fos, contestava, tornava a venir la carta, i això, i 15 dies després tenies la resposta a lo que tu havies dit. I ara, o sigui, és això, ni mails, WhatsApp, ja. O sigui, respon-me ja. I amb tot l'assumpte aquests dels...
Dels grups.
Dels vists aquests, sí, el doble clic.
Jo sé que tu has vist i no m'has contestat.
Exacte, però fixa't.
La comunicació no verbal, en aquest cas.
Sí, però que tot culmina a que em contestis ja. El qual, per exemple, deixa poc temps per pensar. Probablement aquell que va enviar la carta que 15 dies després rebia la resposta, en aquells 15 dies igual ja ha de dir una cosa diferent, perquè ha pensat, no ha tingut temps per pensar, l'ha donat més voltes. Ara els temps per pensar són curts.
La facilitat de la comunicació ha fet més difícil la gestió d'aquesta comunicació.
Ha introduït variables noves, no? Amb la qual no és que tot i tothom estigui, depenent de l'edat, l'ha agafat més de ple o no, o l'agafa una mica més lluny. Aleshores hi ha una coexistència de models i de, quan tu deies, pares desorientats. Sí, hi ha tot un problema amb les orientacions. Les orientacions ara són hiperdiverses, no? Hi ha un ventall on que va des d'una punta a l'altra i els contraris també estan allà. És a dir, les orientacions que es donen als pares són de signe molt divers. I amb l'accés, ara els pares es fiquen en Google i comencen a trobar de tot. Cosa que facilita algunes coses, però complica d'altres.
Uh-huh. El mateix que diuen els metges. És a dir, si vostè està malalt, vagi al metge, no miri per Google a veure què li passa.
Bueno, sí que és un problema, això. Però inclús, per exemple, jo me'n recordo fa anys, mai donava un informe a un pacient. Mai. Perquè sabia que l'obriria. I la informació que un li dona a un metge no és la informació que li dona al pacient. I els metges, per exemple, ara els pacients van a recollir els informes, les analítiques, no sé, i òbviament les obren, perquè volem saber, o sigui, no? O hi ha un neguit. Clar, quina interpretació fa el que llegeix? Pues de l'analítica aquella. Però clar, o sigui, li manquen tots els coneixements, però aquella analítica s'inclou dintre de molta altra més coneixement i exploració clínica que li dona un sentit. Aleshores, si veu un dels ítems que està baix o massa alt, ja diu, ja està, no? Estic malalt o no em passa res. Doncs això, no es cuiden coses que abans es cuidaven molt més o no es feien partíceps. Avantatges i inconvenients, eh? És a dir, també és veritat que els pacients ara, no? Pregunten més, no? Volen saber més, no volen estar tan passius, i hi ha tota una qüestió de les autoritats que també ha agafat els metges. Abans el metge podia estar fumant un puro i dient-li al pacient que ni se li ocorreix fumar, i el pacient no li deia però quin morro que tens, no? I deia, sí, doctor, i ja està. Ara, òbviament, no podem demanar consulta, cosa que abans sí, eh?
Sí, sí.
I l'altre li pot dir, sí, sí, clar, home, això és molt fàcil de dir. És a dir, que el concepte d'autoritat i les relacions amb l'autoritat han canviat a tot nivell.
Les hem relativitzat no només entre pares i fills, sinó entre administradors i administrats, podríem dir.
Sí, sí.
Entre tothom.
És com si s'hagués, com si la paraula ja no tingués la potència que tenia abans. No? Per exemple, hi havia contractes que es feien abans entre terres o pagesos, i deien, aquí, no, dues persones de bona fe i en els seus cabals s'han donat la paraula de tal cosa, i només feia que posar per escrit la paraula oral que havien donat, i aquesta era el garante i la garantia de l'operació, la paraula. Clar, i ara sembla un xiste. És com la paraula més no sé quantes lleis que han d'haver. Per exemple, la llei, s'ha hagut de fer una llei de que no se li podia maltratar o pegar als mestres. Fa 50 anys algú planteja de fer aquesta llei i el prenen per, no, per boig, perquè dius, però no, com a algú se li pot... Bueno, pues això ha vingut després de que molts mestres i professors han estat agredits per pares. I la llei hi opera i funciona, i hi ha denúncies, i no és una llei obsoleta, no, està activa i funcionant. Molts mestres es queixen de que justament de que de vegades per poder fer una intervenció sobre un fill, per exemple, un càstig o una es troben a l'oposició total dels pares, una defensa acèrrima del fill i un qüestionament total del professor, de l'escola, del que convingui. No és generalitzat, però és freqüent.
Correcte, i això doncs provoca un doble problema. Primer, un problema en el mateix moment, probablement, que és com, aleshores, el càstig, si ha de ser un càstig, doncs pot variar un determinat comportament negatiu, puntualment, i després també doncs això, aquest qüestionament futur de qualsevol autoritat en base a que tu al mestre no li facis cas, fes-me cas amb mi, per exemple.
Bueno, això és, efectivament són discursos desautoritzants. No?
Quan, en aquest cas, vamos, sempre havíem sentit allò de que la família i l'escola havien d'anar complementàries, havien d'anar una mica de la mà.
Bueno, pues ara la complementarietat és també de vegades més compensatòria que no complementària. Compensa justament certa laxitud que pot haver en algunes famílies o en alguns Correcte. Funcionaments familiars. Però lo qual implica una complicació, un conflicte moltes vegades. La qüestió sancionadora és només una part de la qüestió. És una manera de fer notar que s'ha rebassat un límit o s'ha anat per fora del que és esperable. Clar, però l'escola no és una escola repressiva, no té la funció de reprimir. Diria, i actualment ni els centres penitenciaris. Tampoc es dediquen a ficar, no sé, a la càrcel, a la cel·la de càstig i només això. No, s'entén que s'ha d'intervenir i s'ha de fer un treball. I aquí hi ha la funció educativa, pues s'haurà d'educar i s'haurà de treballar educativament sobre aquestes, per exemple, faltes de respecte a l'autoritat. A l'autoritat, a l'altre, a veure, que no, ja no com a autoritat, de vegades com a persona. Nens que són capaços de dir a mi no em diguis res, no? I tu qui ets? Però que ho diguin els nens, és a dir, allò dels nens, allò de la infància, no és responsabilitat dels infants. Els canvis socials i tot això no són responsabilitat dels infants. Aleshores, mostren, hi ha una sèrie de fenòmens i de manifestacions que abans no hi eren. No hi eren. I ara sí que hi són. Aleshores, més que enyorança de que abans era d'una altra manera i que potser era millor o pitjor, bueno, la qüestió és que aquests canvis hi són.
I ens hem d'adaptar.
I ens hem d'adaptar en el doble sentit. Per una banda, d'acceptar que és així, i per l'altra, per intervenir sobre això. És a dir, per això ara inclús la funció del mestre diria que és molt més complexa, i la dels pares també.
És a dir, sí. A partir d'aquesta pèrdua de l'autoritat com a mesura moldejadora, ni que sigui, de no entris en el mal camí, continua en el bo, clar, quines altres eines, si no és l'exercici d'aquesta autoritat, hi ha en mans dels pares i dels mestres, fins i tot, doncs per aconseguir aquest moldejament amb la manca d'una autoritat?
A veure, no és una manca o una desaparició, és una modificació, és una rebaixa, va a la baixa. Abans, diríem, justament, per exemple, tu ho dic jo, o l'argument és perquè jo sóc el mestre i n'hi havia prou, ara no n'hi ha prou. No n'hi ha prou en dir perquè jo sóc el mestre. S'hauran de dir més coses, s'haurà de treballar, i sobretot no esverar-se excessivament davant d'aquestes coses, perquè és que són el plat de cada dia.
El problema és que aquestes coses poden ser també, és a dir, es pot caure en el qüestionament perpetu, és a dir, i això per què ho he de fer? I això per què m'ho dius? I això, i aleshores quan això es converteix gairebé en crònic, clar, buscar respostes cada vegada pel mateix qüestionament...
Entenc que això seria que algú s'ha inhibit de la seva funció. Vull dir, l'infant fa d'infant i depèn dels adults. Si els adults de qui depèn no fan la funció educativa o la funció paterna i materna, doncs pues clar, tirarà pels seus fueros.
Pujant la xepa, el que es diu.
Sí. I a veure, i es desorienten també els fills. És a dir, abans els missatges eren més taxatius, eren més contundents. Bueno, ara no. Ara el problema és que s'han girat excessivament ambigus. Està bé això que tu deies, el bon camí. Bueno, ara hi ha com molts bons camins. Abans hi havia menys. O sigui, o estava bé o estava malament. I ara és tot molt més depèn. No? Depèn de... depèn de moltes coses. Tot és molt contextual, tot és molt subjectiu en algun sentit. Uh-huh. I diríem la norma, la llei, la regla té menys pes o ha quedat molt més difusa, més ambigua. Abans, per exemple, hi havien més límits, no? Hi havien intervals en què les coses haurien de passar. Pues ara ja no, s'ha relaxat molt i aleshores apareix un ventall enorme de possibilitats i és més difícil ser taxatiu. Aleshores, què implica això? Pues que els que canvien són els infants i obliga, no, els adults que rodegen els infants a canviar, i això ja costa més, perquè efectivament per la seva plasticitat i pel fet d'estar construint-se com a persones l'infant és molt canviant i molt plàstic. L'adult al revés, o sigui, tendeix a ser més rígid, a estar més marcat per totes les seves experiències viscudes, inclosa la pròpia infància. Aleshores, quan es pretén fer una traslació ràpida de quan jo era nen a ara que sóc pare, és pràcticament impossible. El qual no treu que no s'hagi de tenir en compte, és una referència, però que no pot ser aplicada tal qual.
I a més obliga els pares probablement a un autoplantejament que no sempre es dona, és a dir, no tothom es planteja d'una manera molt, molt ferma com s'ha de fer, com actuar davant d'això, sinó que directament molta gent actua per actuar, mm-hmm. sense gaire reflexió prèvia, i aleshores això encara ho complica més.
Sí, a un nivell ho complica. Jo diria que normalment s'observa bastant. El que passa és que, diríem, apareix una posició. Jo crec que el meu nen està molt ben educat i això no té la més mínima importància. Li diu al director o li diu al professor. Clar, aquí
això és autodefensa.
Sí, segurament, sí. Però fixa't que bo. Autodefensa. No està defensant el nen.
Oh, clar.
S'està defensant el pare o la mare. I el problema d'aquestes coses és que el nen queda suelto, no? Qui s'ocupa de cuidar-lo, d'educar-lo? Ara, també el que s'ha d'entendre és que treballar amb infància és treballar amb pares. No? És que fa anys que ho plantejo i he rebut tot tipus de resposta. Diu, sí, home, amb la feina que tinc amb els nens, ara m'hauré d'ocupar dels pares també. No, què, haig d'educar els pares? S'ha de tractar amb els pares. No hi ha infants sense pares. O qui faci la funció tutorial, però diríem, no dirimiràs o no tractaràs amb l'infant coses que s'han de tractar amb els que s'ocupen de l'infant. I això no és fàcil, treballar amb pares. No és fàcil. I diria, no hi ha gaire formació, ni els mestres no estan formats pel treball amb pares. Cada vegada anirà venint més. No, perquè de vegades es pretén marcar o es marca massa la norma, això és així, s'ha de fer així i ja està, i aleshores els pares no segueixen, no, perquè falta aquí com eslabons en la cadena i no segueixen, O al revés, per posar els extrems, es va una laxitud en el que, bueno, tot entra, tot pot ser, tot, no, com una espècie de permissivitat per estalviar-se conflictes. Bueno, és tot molt més complex, francament, això s'ha de dir, i que jo crec que els pares van com, estan com poc atesos, poc compresos. Fixa't, la qüestió de la demanda de diagnòstic, no? Què li passa al meu fill? Clar, quin és el problema? El problema és que ara, també en aquesta època, les respostes són ràpides i a modo d'etiqueta i de trastorn. Doncs el seu fill té un trastorn. Ah, vale, doncs ja està. Per alguns pares ja està, per uns altres diu, sí, però què li passa? O sigui, no? L'altre dia em deia una mare, diu, clar, tot ho explica el TDAH. Esta no sé què és perquè té TDAH. És que té obsessió, sí, els TDAH són així, però i quina aplicació és aquesta? I què és el que explica el TDAH? No? Que té que veure també amb les velocitats amb les que anem ara. No? És un diagnòstic ràpid, molt ràpid. Un diagnòstic de TDA que es fa en qüestió de minuts.
Uh-huh. A més, és una vitola bona, que allò que diu la frase castellana, pom barri o pom fregau, serviria per tot, no?
Ui, aquest és un calaix de sastre per això. Immens, immens. Perquè són llocs comuns, perquè explica poc de la situació d'aquell infant o d'aquella, uh-huh, no, d'aquella família, però diríem, els pares sí que volen saber. El que passa és que hi ha sabers que tapen i en sabers que permeten aprofundir i a fer noves preguntes i arribar a comprendre més coses. Jo crec que ara als infants els hi fa molt de cas, en el sentit de que sembla que prenen les decisions. On anem de vacances? O digui el nen. No dic que es digui tant així, però en la pràctica és com funciona. Una cosa és fer cas del que... i una altra cosa és escoltar els infants. I fa l'efecte que ara se'ls hi fa molt de cas i se'ls escolta poc. Si podem fer aquesta diferenciació.
Se'ls hi fa molt de cas perquè estan entronitzats.
Exactament.
Però se'ls escolta poc perquè no es té en compte ben bé les seves necessitats i, diguem, no se'ls hi marca còmodament aquell camí que ells necessiten per anar seguint sense estar dispersos.
Per tenir referències, per saber per on han de tirar, mm, i per on no. I quines conseqüències té? Perquè a vegades tenir conseqüències, no anar per on s'ha d'anar. No necessàriament punitives o de càstigs, però conseqüències sí. Potser en la pròpia afectació dels pares o en el que es pot traslladar en paraules. Hi ha una cosa ara també que d'alguna manera crec que en aquesta època, ja que deies de les comunicacions i parlàvem de la qüestió d'internet i els dispositius, hi ha molta màquina funcionant. Quan un nen se'n va a dormir, diríem, amb el seu iPad i el vídeo compta o el compta en àudio i es queda dormit amb l'iPad, bueno, dir una obvietat, no és el mateix que tenia el pare, la mare, el tiet o el germà gran, qui sigui, explicant el conte, sigui llegit, sigui inventat, sigui recitat, i poder dir alguna cosa. Per exemple, però i per què? No? La Ventafocs estava tot el dia netejant i no... no, per què no s'enfadava la Ventafocs? Això a l'iPad no... clar, anirem millorant, no? Picarem el Siri i dir, Siri, per què, no, alguna d'aquestes funcions que connectin amb internet i li fa la pregunta, però que la necessitat de la presència d'una altra persona és el que permet l'escolta. Algú ha d'escoltar perquè l'infant ha de tenir algú a qui parlar-li. I hi ha alguna cosa en els tempos actuals que deixa poc temps per això, per parlar, o per estar en silenci, no ho sé, no, per tenir estona, que tot va com molt ràpid, i hi ha molta pressa, aleshores, clar, hi ha una certa practicitat per moltes coses, és molt pràctic, li dones l'iPad i el nen ha desaparegut. Si un nen amb un iPad, no hi ha nen. És la mainadera, vamos, fantàstica.
Que això no vol dir que no sigui positiu, que no tingui elements positius. L'iPad com qualsevol
instrument,
com la televisió de la nostra època, sempre té un sense l'abús, l'ús és positiu.
Bueno, mira, efectivament, no es tracta de per moltes raons no es tracta de condemnar això, primer perquè això no se'n va, no tornarem a l'abaco, o sigui, això va a més.
Correcte.
La qüestió és justament quines són les orientacions respecte a això. Quins són els criteris? Això és una... Jo crec que el problema és que coincideix amb altres característiques d'aquesta època, que és una certa banalització de les coses. Se li treu importància. És que li agrada molt l'iPad. És que, ui, això no saps el que sap de manegar l'iPad i de connectar, no? I de baixar-se aplicacions, i de, com si fos, diríem, el nou a més. No? Dius, vale, però hi ha més coses aquí. És a dir, no, se l'ha d'una transcendència. És transcendent, no és intrascendent que un nen se'n vagi a dormir amb l'iPad o que se'n vagi a dormir amb el seu pare. I depèn molt de les edats, també. O en tot cas ha de ser una cosa una mica més criteriosa, és a dir, feta més a posta. No, fem així, per això, amb aquest objectiu, és a dir, atenent més a la funció protectora dels pares. El nen no demanarà per menjar, no sé, bròcoli i espinacs. El demanarà pizza. I demanarà, clar, si el que mana és el nen, pues menjarà pizza cada dia. I si no, els pares els tocarà doncs, posar el bròcoli i, o el peix, no sé, coses que de vegades costen més de menjar.
I sobretot emprenyar-se per fer-li que se'l mengi.
bueno, tenir un cert conflicte. Uh-huh. Però aquests conflictes són conflictes de vida, no? Són conflictes de creixement. Si diríem que aquí un pare que fa la seva funció, una mare que fa la seva funció, tindrà el conflicte.
Correcte. I el primer que dimiteixi, si és el nen, no n'aprendrà, i si és el pare, n'aprendrà.
Sí, però aquí tots dos han d'aprendre. Yeah. Tots dos han d'aprendre. I a veure, abans era un altre cop, hi havia menys matisos, no? Tu menges ara, o tu menges per esmorzar, o no menges mai més, jo què sé. Bueno, totes coses molt més radicals. Pues ara no, perquè és que no existeix aquesta radicalitat en la vida, en els tractes amb els infants. No hi és. Aleshores, s'han d'anar buscant estris. En què cauen molts pares? En l'iPad o en la tele? Doncs menja sense adonar-se compte. Pues no. La qüestió no és que mengi sense donar-se compte, s'ha de donar compte que està menjant, i se n'ha de fer càrrec, perquè és la seva responsabilitat menjar. La dels pares és donar de menjar i donar una dieta, diríem, equilibrada i sana, i la de l'infant és ocupar-se de menjar. I no és per fer una guerra. Les guerres, això, mai, sempre porten danys, perquè són destructives. Com generar una cosa constructiva? Què passa? Pares en poc temps, com el nen trigui una mica més a menjar, clar, ja és un problema. Se li desquadren tots els temps de les coses, els pares es posen més neguitosos, no? I es fa tota una cadena. Que, això, no queda temps per plantejar els conflictes i per resoldre'ls. De vegades els pares han de flexibilitzar. Bueno, si el peix se n'ha menjat la meitat, bueno, pues, ja està bé, mig peix.
I menys nutrit.
Bueno.
Roman, els conflictes que es poden generar a partir de l'intent d'evitar conflictes.
També.
Per tant, ho apunto aquí i ho deixem sobre la taula. La setmana que ve amb en Vicenç continuarem. Des del Centre de Reeducació de David, Roman Pérez, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I fins la setmana vinent.
Fins divendres.
La segona hora del programa després del temps de la cuina amb la Marta Sanahuja, en res. Abans no arribem a les 11, quatre cosetes de l'agenda que, com els dèiem, està prou farcida per aquest cap de setmana. D'entrada els volem dir que demà els que estiguin especialment interessats en la Unió Europea, Podem Sitges organitza una xerrada al Miramar a partir de les 5 de la tarda, protagonitzada per Roberto Cogno, que és exfuncionari de la Unió Europea, organitzat, com dèiem, per Podem Sitges, aquesta xerrada sobre la Unió Europea que tindrà lloc demà al Miramar a partir de les 5 de la tarda. Demà també és el dia de la Fira d'Entitats i ONGs. Estem parlant d'aquesta 15a edició de les Jornades Solidàries de Sitges, que tindran doncs un dels seus plats forts demà, com dèiem, a la platja Sant Sebastià a partir de les 5 fins a les 9 del vespre aproximadament. Hi haurà doncs moltes coses, actuació per exemple del grup Corrandes Animació, que ens aportarà amb el seu espectacle titulat Viu la Festa. També es llegirà el manifest, en aquest cas a càrrec del senyor Manel Vila, que és el director general de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya, i també acabarà amb aquesta jornada de demà amb una xocolatada de comerç just. Les 15a Jornades Solidàries de Sitges, demà a la platja Sant Sebastià, amb aquesta Fira d'Entitats a partir de les 5 de la tarda. Amb aquest parell de punts d'agenda acabem gairebé mig minut i arribarem a les 11. Petita pausa de nou, notícies amb la xarxa i d'aquí uns moments, notícies de l'Utrillo i esports.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.